Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Un estudi recent, publicat per la revista científica Emergencias, posa de manifest la influència directa dels factors psicoemocionals, culturals i socials en les reconsultes al servei d'urgències. És a dir, factors com l'analfabetisme, l'ansietat o la falta de cuidadors fan que els pacients tornin a urgències en menys de 30 dies. Es tracta d'un treball liderat per la infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Andrea Urbina. Andrea, molt bon dia.
Bon dia.
Pel que es desprèn d'aquest estudi, el benestar emocional i social, com ara dèiem, dels pacients, és determinant. És a dir, això fins ara no s'havia detectat. Què és el que revela i que desvella aquest nou estudi?
Sí, efectivament. En els últims anys el tema de la reconsulta al servei d'urgències sí que s'ha estudiat, però és cert que s'ha estudiat sobretot l'esfera més clínica, les patologies cròniques dels pacients i el motiu de consulta, no?, d'aquest pacient al servei d'urgències, però no s'han tingut en compte altres factors, no?, del pacient, com ara els factors psicoemocionals o factors socioculturals, i bueno, aquest estudi doncs sí que els ha tingut en compte.
Clar, ara ho estàvem dient, no? Pacients amb analfabetisme o amb ansietat tenen una probabilitat més alta de reconsultar en els 30 posteriors dies a l'alta d'urgències.
Sí, això és el que, bueno, això són les relacions que hem obtingut, no?, els resultats que hem obtingut amb aquest estudi, i bueno, són resultats bastant innovadors i ens han sorprès, no?, ens han sorprès bastant, i sobretot es dona valor a la valoració infermera que es fa al servei d'urgències, no?, perquè nosaltres les infermeres valorem el pacient no només per la patologia per la que ell ve al servei d'urgències, sinó que també tenim en compte, no?, si, per exemple, té ansietat, si té por, si, per exemple, està agitat o si té una limitació idiomàtica. I bueno, és la visió holística, no?, que sempre ens han ensenyat que hem de tenir en compte del pacient, perquè al final el pacient és important valorar-lo en la seva totalitat.
Clar, ara ho estaves apuntant, les infermeres tenen un paper fonamental en això.
Sí, totalment, perquè quan el pacient acuta urgències, nosaltres és això, valorem no només si té una inestabilitat hemodinàmica o si el pacient té dolor, sinó que també anem preguntant, no?, i veiem, doncs, si el pacient, per exemple, té una falta de cuidador o si el pacient té una incontinència, no?, que és un factor que també s'ha vist que està relacionat amb la reconsulta.
Uh-huh. De fet, aquestes dades estan recollides de 15.556 episodis de pacients atesos a urgències aquí a l'Hospital de Bellvitge. Déu-n'hi-do. I d'aquests estudis es desprèn també que és un 82,4% d'ells que presenta algun factor de complexitat en les cures, no? Per tant, és un estudi molt i molt dens que no sé quant de temps us ha portat a fer.
Sí, doncs mira, les dades les hem tingut de la història clínica electrònica i per aquest motiu tenim una quantitat tan gran de pacients, i tot això ha estat possible gràcies al registre de les infermeres, no?, i a la seva valoració, i l'estudi és important també perquè no només ens diu que la prevalença d'aquests factors de complexitat és elevada, sinó que s'associa amb la reconsulta als 30 dies.
Ara tu parlaves d'aquesta forma holística d'entendre la medicina. Aquesta humanització, cal que hi hagi més sensibilització per part també dels tècnics en medicina, és a dir, tant infermeres com metges, perquè s'humanitzin més? En aquest cas, esteu ben formats en aquest sentit?
Jo crec que no estem gaire formats perquè cada cop la població està més envellida, no? L'esperança de vida és més llarga i els pacients són més complexes. Per tant, crec que és una cosa que ara ens està agafant de nou, no? I crec que faltaria formació en aquest sentit, no? Nosaltres, les infermeres, sí que ho tenim com molt automatitzat, això de fer la valoració holística, però crec que tot i així falta formació, sí.
Uh-huh. Doncs ens agrada molt justament posar de relleu aquestes dades que, com dèiem ara, es desprenen d'aquest estudi recent publicat per la revista científica Emergències i que ha estat fent en un hospital nostre, que és el de Bellvitge, per l'Andrea Urbina, i que desvellen això, factors com l'analfabetisme, l'ansietat, la falta de cuidadors fan que els pacients tornin a urgències en menys de 30 dies. Andrea, moltíssimes gràcies. Esperem que, com a mínim, estudis com aquests ajudin això, a tenir una visió molt més holística de la medicina i que es pugui tenir un tracte molt més humanitzat, que és molt necessari.
Doncs sí, jo també ho espero. Moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls. With your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world.
Quan arriba el setembre, per molts acaben les vacances, i aquests molts són, sens dubte, els professors i alumnes. Avi Sisquella, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'avi psicòloga infantil, i amb ella volem parlar, evidentment, de com començar el curs i com agafar el ritme, perquè costa molt després de les vacances.
Sí, molt pesat. Acostumar...
Ja pels que no comencem classes, sinó que comencem a treballar, ens costa
comencem
molt.
Comencem altres coses.
Exacte.
De fet, el que costa és començar.
Sí.
Classes, feina, rutines... Costa començar. No costa començar escola. Costa començar.
Que sigui. Que sigui.
Allò que sigui.
Sí, realment. Llavors, com ho podem fer per agafar el ritme?
Primer de tot és posar-nos objectius... assumibles, assequibles i que no ens frustrin, és a dir, no, aquest any a l'escola, per exemple, 8 excel·lents. Un moment. Anem a posar, per exemple, no, aquest any farem, doncs, 40 minuts de feina cada dia. Ja no és un objectiu, un resultat, perquè no vull objectius de resultat, sinó objectius de què fem durant el trajecte, del trajecte fins a aconseguir aquell resultat. Aleshores, per exemple, objectius del dia a dia són molt més fàcils, són molt més engrescadors que objectius que tindrem d'aquí 3 mesos, que són els resultats acadèmics, per exemple. Saps? O que no em fallin els deures cap dia. Ai, no, diguem un positiu.
Clar.
Portar l'agenda al dia, per exemple.
Parlar en positiu és molt important, també.
És molt important pels altres i per nosaltres mateixos. Mm. Perquè si jo dic que no em deixi l'agenda cap dia, sento un empafet que em deixaré l'agenda, que em deixo l'agenda algun dia. Per tant, ja és com un mini-atac a nosaltres mateixos. Prefereixo dir-ho en positiu. Anotar els deures de l'agenda.
Això en el cas de com marcar aquests objectius del curs i com fer que el curs sigui alhora divertit. Perquè, és clar, és que moltes vegades el que passa és que entrem en una cadena de...
Sí, d'angoixes,
d'obsessions...
És veritat que tampoc... És a dir, són 9 mesos de curs, escoles, instituts... No podem pretendre que tot sigui divertit en aquest curs, perquè hi ha vegades que tens son, hi ha vegades que t'has enfadat amb una amiga i no vols anar-hi, hi ha vegades que tens època d'exàmens... És a dir, divertit, no ho pot ser durant 10 mesos. Pot ser normal. No cal ni pujades ni baixades, un curs normal, amb les seves coses bones i les seves coses menys bones. Però com fer que sigui un curs normal, divertit, engrescador... Doncs això, els objectius a curt termini i que siguin... I una altra cosa que volia dir és que siguin motivadors per l'alumne, no pel pare o per la mare.
Clar,
és a dir, que qui posa l'objectiu sigui l'alumne. El nen, la nena, la noia, però no el pare, de jo vull que treguis 7... notables. Pues treu-los, pare, no sé, treu-los.
Fes-ho tu.
Exacte.
Fes-ho tu.
Quin objectiu et marques tu, nen, de tercer d'ESO, per aquest primer trimestre, i que sigui ell qui s'ho posi. Vale? I després, no esperant, no posant les expectatives ni molt altes ni molt baixes, però perquè sigui normal aquesta pregunta que em feies, no posant expectatives tan altes ni tan baixes, i anar fent curs sabent que hi haurà corbes, és a dir, fins com una carretera, i a vegades hi ha alguna corba, de vegades hi ha algun obstacle pel mig del carrer que, ui, hem botat, Veurem què passa. Però pares, sobretot, calmeu-vos amb totes les idees a 9 mesos vista, sisplau.
Exacte, que ja estem començant a carregar de sobreactivitats extraescolars, sí, les agendes.
Que et compro aquest estoig perquè el curs t'anirà molt bé, perquè estudiaràs molt, perquè... No, en sèrio, no carreguem així la motxilla, que la motxilla s'ha de carregar d'altres coses,
sí.
no d'aquesta càrrega emocional.
I ha de ser una mica més lleugera perquè pugui arribar fins al final de curs.
Sí, i perquè el nen o la nena van cada dia a l'escola i no vull que vagin carregats d'aquestes frases que els pares sense voler diem a principi de curs.
A vegades hi ha coses que tenim molt clares per nosaltres com a pares i en canvi no les sabem transmetre bé pels fills. És a dir, totalment. Nosaltres tampoc els volem carregar la motxilla.
Exacte.
Volem arribar bé fins al final aquest any laboral, aquest curs laboral, no?
Volem arribar fins al final.
Exacte, volem arribar fins al final.
No volem arribar ni bé. Volem arribar.
Sí.
És a dir, sí, i ja veurem com acabem la temporada, però volem arribar. Uh-huh. No volem arribar petant-ho tot. Jo què sé. Per tant, amb els nens, compte, i amb els adolescents, encara més.
Encara més, i tant. Doncs sí, senyor, amb aquests consells ens quedem. Ja sabeu que l'avi Sisquella és psicòloga infantil i que la podeu trobar a @ludumcp. Moltíssimes gràcies, avi.
A tu, que vagi molt bé, Noé.
Marc Balcells.
Molt bon dia.
Bona tornada, que això és tornar de manera sorprenent, perquè tenim nova sintonia.
Sí, clar, cada dues temporades jo la canvio, jo faig una mica de baldeio. Llavors obro finestres.
Clar que sí.
I escolta, que corri l'aire.
Ai, sí.
Què tal, com estàs?
Molt bé, tu què tal?
Moltes.
És que a més a més l'òpera enganxa,
Home, digue-m'ho a mi, que sí. Porto enganxat a l'òpera, bueno, algun dia em portaran a un centre d'aquests d'intoxicació.
6 temporades?
No, 5, és la 5.
Aquesta és la 5.
És la 5. I us portem, mare meva. Però bueno, tu també o què? Les vacances també?
Fantàstiques també. Sí? Molt bé.
Doncs esperem també que oients, tothom estigui preparat, estigui descansat, perquè venim amb moltes ganes i venim amb una temporada que hem de dir, primer de tot, moltes gràcies per la confiança i sobretot felicitats a tots els que heu arribat a la fase 5 d'aquest videojoc perquè vol dir que heu superat la 4, que era la del Belcanto, que, home, déu-n'hi-do la d'històries. Aquest any hem dit fem alguna més fàcil i aquest any us porto tot d'històries, anècdotes, parlarem de tot.
Ai,
i ara us porto un tastet. Jo sóc d'aquests professors universitaris que el primer dia només explicar el temari.
Que diu, parlarem de, però no acabem.
Exacte, però bueno, com és el primer dia ja, veniu al proper dia i tal.
Exacte.
Escolteu, aquest any farem, tocarem 1.000 temes, a part de les òperes que toquin al Liceu, aquí i allà. Però, per anar fent-vos una idea, per cert, la nova sintonia és la de La Força del Destino, l'obertura. I comencem amb aquesta història. Escolteu això.
Io da Vargas a l'or mi staccava e il seguir l'assassino giurò.
Això és una ària que té el baríton a La Força del Destino de Verdi, és a dir, a la mateixa de la sintonia. I explicarem que un baríton, cantant aquesta ària i portant un determinat sobre l'escenari color, al vestuari, a mitja òpera, catacac, va caure fulminat. Com te quedes?
Doncs estàs morir doncs... amb les botes posades, no?
Oh, home, mai més ben dit. I tant, des de luego.
Clar,
aquest pobre allà se quedó. O sigui que parlarem d'aquests temes també i veureu el que passa. Uh-huh. Un altre tema que a mi m'interessa, i vamos, que no ara no caigui un raio i em fulmini aquí al mig, perquè posarem un fragment d'un musical, però que consti cantat per la Cavaller, per tant compenso una mica. Escoltem-lo.
Que fort, no sabia que havia fet un musical.
Bueno, no, ella li donava per cantar el fantasma de l'òpera de tant en tant, amb ella, amb la Montsina, amb la filla i tal, i bueno, a mi és... A mi els musicals, bueno, deixem-ho estar.
Sí,
em posa
no,
molt nerviós.
Gaire partidari,
Mira, estic suant i tot, només sentir-ho. Però bueno, és la Cavaller.
Et posa nerviós.
És la Cavaller. I canta que canta el fantasma de l'òpera. Doncs un altre tema que també intentarem resoldre és que hi ha de cert en la realitat de si aquest fantasma va existir o no, què hi ha en el subsol de l'òpera de París. Quina por, de moment portem un mort i un fantasma. Quines ganes
una
de viure.
Una mica de criminologia.
Però bueno, escolta, doncs ja parlant del tema que portem, doncs continuem també amb fenòmens luctuosos. Seguim amb la Cavaller, però ara escoltem el Guillem Tell. gos i, en canvi, aquí ja la pell ja se'n posa de gallina, la primera posada de gallina de pell de la temporada. Home, tu diràs, és molt diferent.
Que bonica.
La primera ària que té la soprano al començament del segon acte del Guillem Tell de Rossini, moment en el qual Santiago Salvador va decidir tirar les famoses bombes al Liceu al segle XIX. També ho parlarem, perquè a vegades sempre parlem de... i no expliquem totes les coses. Parlarem de molts teatres d'òpera, també, que això no ho havíem fet gaire.
Sí.
Parlarem de cantants, parlarem d'anècdotes de teatres d'òpera i també d'alguns fets luctuosos. El que passa és que també ho veurem amb la perspectiva del temps i intentarem, doncs, posar els fets on toquen, desxifrar-ho, perquè també al Liceu es parlava de malediccions, etc. Doncs escolta, com a anècdota, pa mal.
Sí, sí.
Pa mal, i això molta gent no ho coneix. I acabarem, doncs, ja posats que comencem amb tots aquests temes tan luctuosos, escoltant el Pavarotti cantant Tosca. Moment tan tràgic, que Tosca l'hem explicat aquí, que si ens haguessin donat un euro cada cop que hem parlat de Tosca, escolta, ja no treballaríem. Sí, de lo que ha sonat aquí Tosca.
És veritat, és veritat.
Tosca ara, aquest pobre home, li queda només que l'afusellin, que l'han d'afusellar de mentida, perquè és el pacte amb el qual ha arribat Tosca més Càrpia, però en una producció d'òpera, no va ser el Pavarotti, ja explicarem qui va ser, doncs van fer servir un fusil de fogueig que estava més carregat de lo normal, i vamos, que al pobre tenor li van fotre una ferida al peu que es va quedar. Doncs parlarem de qui era aquest tenor i parlarem també d'accidents laborals al món de l'òpera, però tot això serà una mica, perquè això és la idea, el fil conductor d'aquesta òpera. No us hem explicat res, només us diem aquests misteritos i en les properes setmanes els anirem resolent.
Per tant, serà un anecdotari operístic.
Exacte, misterios sin resolver. Farem com a les bodes, no? Venim d'un plat fort, doncs abans de passar el postre farem un xarrup de llimona. Això és
bo
de molt dels 90, eh?
Sí.
Això no es deu fer, ja.
Ara ja no, jo crec que ja no es fa.
Com el còctel de gambes.
Exacte.
Benvinguts a una nova temporada de la secció d'òpera. Aquí parlem de tot, de còctels de gambes i d'òpera.
Doncs ens agrada molt que repeteixis, Marc. Per
moltíssimes
tant,
gràcies per la invitació.
Cita, com sempre, els diumenges a la Primera Pedra. Marc,
comencem.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 10 de setembre de 1979. Neix a Barcelona Laia Palau, exjugadora de bàsquet. La seva carrera la desenvolupa a l'Uni Girona i es va fer internacional i va ser capitana de la selecció estatal ara fa 2 anys que es va retirar. Aquell dia de 1979, a la ràdio del món mundial hi triomfaven els acolorits, els enfarinats Kiss, amb aquest I was made for loving you. Grans els Kiss. Mentrestant, a casa, a la ràdio la Trinca ho fotia tot pel boc gros. I a banda de dir-nos allò del no ve d'un pam, convidava tothom al dònut bicolor de la UCD amb el tema En el centro.
Si en el centro d'una plaça siempre hay un sortidor, en el centro de tu vida pon el dònut bicolor, porque el centro está en el medio, es decir, en la...
Si parlem de ràdio, aquell 1979, Encarna Sánchez enceta Encarna de Noche des de Ràdio Miramar i per la COPE. L'altra ràdio, Sintonic, i per Ràdio 4, el programa que celebra el seu 3er aniversari. Es posen en marxa les primeres emissores municipals, Rubí i Arenys de Mar, i Ràdio 3 de Ràdio Nacional s'extén a tot l'estat. Aparició del Walkman, atenció, el Walkman de la casa Sony, reproductor de casets amb so estèreo. Primera competència als transistors. Al cap de 10 anys se n'havien venut més de 50 milions a tot el món i el nom Walkman es va generalitzar a tots els reproductors portàtils. Al cap de 5 anys, però, la força de la ràdio els va obligar a incorporar un sintonitzador AM FM.
Y las cosas bien centradas
son una preciosidad.
I parlem ara de ciència, perquè un equip de més de 100 científics ha aconseguit seqüenciar els 43 assemblatges del cromosoma Y, que és el responsable del desenvolupament del sexe masculí. És a dir, era l'última peça que faltava per completar el puzzle del genoma humà. I els seus detalls es publiquen en dos estudis en la revista Nature. En volem parlar amb Gemma Marfany, que ella és catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona. Gemma, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara ho hem dit així, ho hem explicat així una mica atropellat, perquè, en el fons, què suposa aquest avanç científic?
Mira, nosaltres som humans i nosaltres tenim 46 cromosomes. Val? 46 cromosomes què vol dir? Doncs és on està la nostra informació genètica. Mm-hmm. Fins que 46 és un número parell. I és un número parell perquè en el fons tenim 23 parelles de cromosomes. Aquestes 23 parelles, de cada parella, un cromosoma de pare i un de mare. Llavors, del número 1 al 22, el que porten pare i mare és igual, és a dir, la informació genètica pot canviar, però són els mateixos gens, uh-huh. i codifiquen per les mateixes coses. Però la parella 23 és una parella especial, perquè en mamífers determina el sexe biològic. I en aquesta parella tenim dos cromosomes diferents, l'X i l'Y. Les dones som XX, és a dir, que tant de part de pare com de mare hem heredat un X, però els mascles de mamífers, per tant els humans també, són XY. I aquest Y, evidentment, els hi ve del seu pare. I l'Y és un cromosoma molt petitó, i que no és que porti molta informació, de fet porta poca, però és molt important, perquè hi ha un gen que és com un interruptor que fa que altres gens que estan en altres llocs s'expressin en el fetus i determinen que es manifesti, que es desenvolupi el sexe biològic masculí.
Mm-hmm. I això suposa avanços definitius en biologia, en medicina, però entrem una mica més en concrecions. També suposo que els temes de la fertilitat és un àmbit que també suposa un gran avanç en aquest sentit?
Bueno, clar, a veure, és una informació genètica que, per exemple, les dones no ens està afectant, però que el 50% de la població humana, que són els homes, doncs els importa molt aquest cromosoma. Quina informació hi ha? Bueno, doncs, a part d'aquest gen interruptor mestre del sexe, també hi ha altres coses importants, per exemple, per la formació d'esperma. Llavors, hi ha homes, per exemple, que són azoospèrmics. Què vol dir això? Doncs que no poden fabricar esperma. Doncs ara que tenim seqüenciat tot el cromosoma Y, hem vist que es pot explicar per què són azoospèrmics. I és doncs perquè els hi falta una regió del cromosoma Y, que evidentment això vol dir que passant del seu pare en aquesta persona ha passat una mutació que ha saltat tota sencera la regió que podia fer que es formés esperma actiu. Llavors, evidentment, doncs és una mutació que ara podem comprendre. Però hi ha més coses, a dir, per exemple, la part de la medicina que només afectaria doncs els homes, s'explica per canvis, per mutacions que succeeixen en aquest cromosoma.
Mm-hmm. Suposo que també ha costat trobar aquesta part del cromosoma Y i de completar-lo així, perquè no deu ser tan fàcil. És a dir, portem molts anys investigant en aquest sentit i fins ara no s'ha trobat. Què ha passat? Què ha canviat?
Mira, aquest, com he dit, és un cromosoma petit i de fet té molt poc gens. Fins abans que es completés la seqüència es pensava que només hi havia entre 40 i uns 50 gens, quan els altres cromosomes en poden tenir fins a 1.000, vull dir que són molt més grans. I ara sabem que n'hi ha com 100. Però la qüestió és, i per què hem tardat tant? Uh-huh. Bueno, perquè tu imagina't que el genoma humà, sempre parlem del mapa del genoma humà, no? Bueno, doncs és com si tu tinguessis tot un mapa, del qual doncs tu el tinguessis dividit en moltíssimes peces. Llavors, fins ara, les tècniques de seqüenciació, és a dir, per saber les lletres de l'ADN com van una darrere de l'altra, utilitzàvem tècniques que llegien de molt poquet, de poquet en poquet. Llavors havies de muntar aquest puzzle com si fos un puzzle de 100.000 peces. L'havies de muntar tot. Llavors, clar, això és una cosa complexa. Però és que el cromosoma Y té moltes peces. Si les agafes amb peces petites, té moltes peces que són idèntiques. S'anomenen seqüències repetitives. Llavors, clar, trobes moltes peces quan intentes trobar el puzzle del cromosoma Y, tens moltes peces que són iguals i no saps com encaixar-les. Ens quedaven sense solucionar. Ara el que ha passat, que és un avenç tècnic, és que allò de dividir el puzzle en 100.000 peces, doncs imagina't que només el divideixes en 100 peces. El puzzle és molt més fàcil de fer, perquè aquelles peces petites que tu no sabies on col·locar ara estan dintre d'una peça gran, que la peça gran, encaixar-la amb una altra és molt més fàcil perquè el dibuix que has de muntar, no?, que en aquest cas és la seqüència, doncs no et porta error. No? És, imagina't tu, quan tu estàs amb qualsevol criatura fent un puzzle amb poques peces, de seguida el soluciones. Sí. Quan té moltes, costa molt.
Per tant, ara tenim una peça més completa, però el mapa s'ha completat?
Sí, el mapa del cromosoma Y ara en principi està de punta a punta. Uh-huh. Això és un dels articles. Com tu molt bé has dit, han sortit dos. Per què han sortit dos? Doncs un és com el que seria com de referència, el cromosoma Y de referència, però ara tu et pots preguntar, bueno, però tots els homes del món tenen el mateix cromosoma Y? I clar, hi han canvis, perquè evidentment evoluciona. Llavors el que han fet ha sigut agafar 43 cromosomes de 43 poblacions diferents, o sigui, persones, homes, molt, molt, molt diversos, és que evolutivament estem parlant de 180.000 anys. Llavors, doncs, gent d'Àfrica, gent d'Àsia, gent d'Europa, gent d'Oceania, de molts llocs diferents, mascles, i els han seqüenciat el seu Y per tenir una visió més completa. I, per tant, ara tenim molta més informació.
Mm-hmm. Molta més informació, que no sé si hi haurà molts debats ètics també a l'hora de jugar amb aquesta informació.
Sí, a veure, sempre que hi ha informació genètica se desperten sobretot molts debats ètics de qui utilitzarà aquesta informació i per a què utilitzarà aquesta informació. En aquests moments el que us estic parlant és molt important perquè és públic, és a dir, és seqüència del cromosoma Y que pot servir perquè tothom pugui comparar, perquè tothom pugui investigar, perquè tothom... i no sabem de quines persones s'ha seqüenciat. Però clar, si tu vas i ara demanes una anàlisi del teu cromosoma Y i és només teu, clar que sabran només la teva informació. Llavors això s'haurà de protegir amb drets, doncs, de protecció de dades, de privacitat, de confidencialitat, com amb tot el genoma humà, no només amb l'Y, amb tota la resta de genoma també s'ha d'oferir aquesta protecció de la nostra informació.
Suposo que l'abans d'aquests dos estudis és un gran pas positiu en tots sentits, no?
Bé, imagina't tu que tu tens, doncs, mapa de tota Europa i et faltava el d'un país, el tenies a mitges i ara el tens, doncs ara el tens complet. Per tant, d'alguna manera era un pas que era necessari, perquè dèiem, tenim tot el genoma humà. Bueno, sí, tenim tots, però hi ha un cromosoma que és l'Y que està una mica xungo. Tenim només la meitat i a més el tenim a peces. Bueno, doncs ara el tenim complet. A partir d'aquí, doncs, és com tot, és a dir, és un mapa. Després hem de veure què posem en aquest mapa, com ho estudiem, etcètera, etcètera, però almenys ara tens el mapa complet i et pots orientar.
Doncs avui justament el que volíem era parlar d'aquest avanç científic que dèiem i que ha permès tirar endavant i completar aquest mapa del cromosoma I. Moltíssimes gràcies, com sempre, Gemma Marfany, catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona, per haver-nos atès.
Moltes gràcies a tots els que ens estan escoltant.
La primera pedra. Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
Aquest cap de setmana estem tota l'estona igual, és a dir, preparant el nou curs i també amb la Queta Xampeny. Molt bon dia, Queta.
Hola, molt bon dia, Noemí.
Molt ben retrobada.
Moltes
perquè
gràcies.
Hem passat l'estiu sense tenir-te, però escolta'm, tornem a posar la casa a punt.
Home, perquè... home, venim aquí amb energies renovades i anem a portar aquest esperit també a casa nostra.
Sí, perquè a més l'hem de renovar molt bé, que això està sent sí. Molt dur, això de la tornada, eh? I volem preparar aquesta casa nostra pel nou curs.
Com exacte, ho fem? Doncs ho fem, mira, us porto a quatre propostes per fer-ho d'una manera molt, molt senzilla i que també ens serveixi una mica com a teràpia, doncs, perquè això, renovem l'energia de casa nostra i, a més, renovem l'energia que posem també en aquest amor a la nostra llar. D'entrada, us proposo que n'hem parlat en diverses ocasions al llarg d'aquesta secció, escolta activa, perquè recordem que els objectes que ens envolten, els espais, la forma que té casa nostra, tot això genera uns senyals que ens afecten d'una manera o altra, i moltes vegades ens afecten d'una manera inconscient. Així que us proposo que us assegueu al mig de cada estança de casa vostra, que us prengueu aquesta, no sé, horeta per dedicar aquesta escolta activa de casa nostra, posem els radars en modo on, val? Tot allò, sensibilitat a tope, i anem mirant a veure què ens està dient aquell coixí que està bunyegat i tot,
i l'hem de canviar de color,
temps, sí. Però que fa temps que anem veient, anem convivint amb ell i no hem, ens hem adonat d'aquesta degradació, i en canvi, ara quan ens el mirem activament, li diem gràcies per la feina que has fet, però ara ja...
És hora de retirar-te.
Sí. Tot, doncs això, les catifes, jo l'altre dia es va trencar un gerro a casa meva d'unes flors seques que tenia i vaig pensar, oh, que bé que s'hagi trencat, perquè és que
sí, ja no m'atrevia, perquè a vegades no t'atreveixes, ja ho veus.
Es fa com no pena, sí. No sé, ja formen part de tu, doncs
exacte,
no,
fora.
Neteja a fons de la casa, ja que hem començat amb aquesta escolta activa, segurament també ens dirà que hi ha algun racó que hi hem de treure la pols, i aprofitem també per fer això a fons, doncs, tapisseries, coixins, val? Passem a aquesta neteja més a fons i veurem com també tot canvia, tot renova, no?
Llueix més,
llueix més, sí, també sí. Inclús fem una mica d'exercici i ens traiem aquesta mica d'estrès que portem a sobre al principi de curs, o sigui que doble teràpia. Amb aquesta neteja, tercer consell, a fons, veurem que aconseguim neutralitzar les capes d'olors, que també fa temps vam parlar de les olors i com es construïa l'olor de casa nostra a través d'aquestes capes, doncs serà com una mena de reset d'aquestes olors de casa nostra, i així podem aprofitar, doncs, per dir, va, aquesta tardor o aquest nou curs, que tinc ganes de que faci olor a casa nostra, doncs un olor més fresca, o més cítrica, o més floral, o el que vulguem, val? Però, o sigui, aquesta neteja que dèiem abans ens servirà per fer aquesta tabla rasa.
Sí, sí, fem servir aquelles espelmes que tant ens agraden. Exacte. O aquells ambientadors que també n'hi ha de naturals, que són boníssims.
Amb essències naturals, sí, exacte. Sí. I a més així, ja veureu això, no?, que tindrem una nova sensació quan entrem a casa i direm, ui, sorpresa, que això bé. Fa un olor diferent, que guai.
Sí.
I per acabar aquesta posada a punt, que com veieu són coses supersenzilles, us recomano també renovar plantes, regalar-nos això, algun passeig per algun garden que tinguem a la vora de casa i dir, ai, aquesta que sempre veig a les revistes i que m'encanta, doncs també, o un ram de flors naturals que ompli la sala de color.
Sí, perquè realment les plantes i les flors donen molta energia,
exacte,
molta més del que pensem,
exacte,
dins la casa.
A part de que són aquests filtres naturals que ens serveixen per, sí, purificar i per ajudar a netejar encara més doncs, totes els materials tòxics que,
sí,
a vegades ens envolten.
Sí, és veritat.
Així que, escolta, si fem aquestes quatre coses tan senzilles, veurem com casa nostra, que és superagraïda, ens retorna amb escreix tot aquest esforç i cada vegada que hi entrem ens dona una abraçada i ens dona benvinguda.
Ai, sí, que la necessitem per començar aquest curs. Queta, un plaer. Ens tornem a trobar ben aviat.
Moltes gràcies, Noemí.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Marijuana Donat és una humorista i monologuista valenciana que ens ha fet riure molt aquest estiu, però molt, i que descriu escenes com aquesta que ens passa a molts quan ens entossudim a entrar a una talla que no és la nostra.
La 38 és la 40, diu, perquè m'aprimaré. Tu mires a la teua amiga i dius, no t'aprimaràs. Ho saps tu, i ho sé jo, i ho sap la de la tenda. Compra Mari Carmen, i si t'aprimes jo vinc i te'l compre jo. Compra la talla que toco, que estic hasta la fila, és que ja m'he puesto nerviosa.
Doncs aquí la tenim, molt bon dia.
Bon dia, Noemí. Escolta'm, riure m'has fet tu a mi.
Ah, sí? Per què?
Perquè mira que m'han dit de maneres, però marihuana no m'ho havien dit mai, i igual...
Maria, no? Maria Juana? Maria. Sí.
No, Juan és el cognom.
Ah, val, Juan, Maria,
però,
Juan.
Em dóna igual, Noemí. Crec que a partir d'ara és molt probable que m'ho repense i em posi marihuana de nom artístic perquè m'agrada moltíssim.
Veus, m'agrada que t'hagi donat una bona iniciativa i que t'hagi pogut sorprendre jo a tu, perquè, escolta, em porta tot l'estiu sorprenent-nos amb escenes tan quotidianes com aquesta que acabem de sentir ara i que ens ha fet riure molt. T'has passat l'estiu fent monòlegs per València? Has arribat a creuar aquí a Catalunya o no?
Saps què passa? Jo a Catalunya fa molts anys, jo com tenim ja una edat, anem tenint una trajectòria, i jo durant molt de temps he viscut a Barcelona, he viscut a Madrid. Llavors, d'alguna manera, ja estic acostumada, ja he anat fent, quan estava a Madrid anava bastant a Barcelona també, a la Vila Roel, i feia monòlegs per ahir. Però des de que va obrir la televisió pública valenciana, vaig tornar a València, i llavors des d'aquest moment, a més soc mare, bueno, totes aquestes coses que sempre ens marquen a les dones, m'he instal·lat més en el País Valencià, i des de fa uns anys és veritat que estic traspassant poc les fronteres. Ara, avise, la xiqueta ja està gran. I estic plantejant-me la reconquesta del nord, aneu en compte perquè igual puja de...
No, aviat, és que estem esperant que reconquistis. De fet, ja ens has conquistat a través dels riures i per tant estem esperant a que vinguis cap aquí.
Que guai.
De moment hi ha qui vulgui seguir-la, Maria Juan Donat, a Instagram, ja té 20.000 seguidors. Estàs sorpresa per aquesta quantitat de gent que t'està seguint?
Sí, t'he de dir que sí, perquè a més, jo, com a senyora de 43 anys, que no està massa enganxada a les xarxes, perquè a més els tinc molt de respecte, vull dir, crec que hi ha una cosa molt de... és una feina a banda. Vull dir, crec que ser còmica és una cosa i mantenir les teves xarxes és una altra feina. I jo tinc la mania, Noemí, dir-me rara, de voler cobrar per la feina.
Ja, ens passa molt.
Que sembla... Clar, tia, i és veritat que les xarxes és una cosa en la que tu invertixes moltíssim temps, però no sempre ve amb una remuneració, no?
Uh-huh.
En canvi, és veritat que en el meu cas... tindre xarxes implica més gent que ve al teatre. O ara això que ha passat, que com que d'alguna manera hem traspassat un poc la frontera cap a Catalunya, cap a Balears, m'està escrivint molta gent, dient, tia, quan vens aquí, no? Per tant, sí que és veritat que d'alguna manera es tradueix en feina. A mi m'agradaria donar-los, ficar-li més interès, però t'he de dir que ja el dic, a mi se'm consumeix el dia i em costa molt. Aquest treball que heu vist és perquè de tant en tant gravem alguna de les actuacions i és veritat que aquests vídeos s'han fet supervirals. Tia, jo porto dient el mateix, jo no sé la de temps, però mira, ara s'aguantarà.
És que mira, ara en posarem un altre que també s'ha fet viral, aquest, ja veuràs.
Molt bé.
Ja estic a gust. Estàs de vacances, Amadeo? Que ganes tenies tu de vacances. I en vacances què fas? Tens el poble, que és un festes. I demostres els xiquets estan ja... Tu sí que estàs a portar darrere. Tu estàs en el teu poble, en les festes, en un sopar a la fresca, i després hi ha un monòlogo. I el sopar a la fresca és tu. I el monòleg soc jo. I tu poses a la mica amb els amigatxos. Mateix que no els veus, estic allà en el sopar de l'escenari, i allà al fons està la teva taula. Tu ets el xiquet en primera fila. I ara quan jo isc, i aquests xiquets jo no els interessa. Amadeo, si no t'interessa a tu, vaig a interessar-li al teu xiquet que té 6 anys i mig. No li interessava el mago de les 7 de la vespre, vaig a interessar-li jo una senyora de 43 anys que l'únic que fa és parlar. I tu hauries d'estar en el teu fill. Que tu estigues de vacances, què vol dir que jo...
I el monòleg continua i després expliques com tu fas la revenja i arribes al banc i fas exactament el mateix que fa el xiquet amb el teu monòleg, ho fas tu en el banc, no?
Escolta, a mi aquesta imatge de la meva filla en la oficina de la Caixa d'Amadeo repartint clips, reballant els clips per ahí i aquell que és un tio ordenat havent de recollir clips fins al mes de desembre, és una imatge que pareix preciosa. Saps què passa? Que la gent no se n'adona quan estem en l'escenari de que estem treballant.
Sí.
I hi ha una mena com de impunitat cap a la persona còmica, no? Cap al... Has-me reir, no? Però no hi ha un respecte, dir... Són festes, és estiu, és de nit, jo estic fent un gin tònic, i d'alguna manera tu estàs ahí, has-me reir. I ostres, és veritat que a lo millor jo, perquè tinc ja molta trajectòria, i ja n'hi ha un punt en el que no permetis certes coses, i les xarxes és guai perquè ens donen aquesta possibilitat de que tot el món... de compartir aquests pensaments també, no? I de que i de que es facin així més virals. Jo estic super combo ja. Combo ja, no sé si enteneu la paraula,
sí, sí,
però
sí,
és
combo,
un,
ja, sí, sí,
el comboi, clar.
Exacte, no, no, jo crec que tothom ens entès bé. A més és que jo crec que és una imatge que tots tenim molt present i que segur que molts hem pensat aquesta soc jo alguna vegada amb els crios quan he anat a veure un espectacle i està molt bé perquè ens fa reflexionar. Però és que hi ha moltíssima gent que tu dius si al crio no li interessa i a tu a vegades tampoc, doncs encara menys el crio, no? Doncs jo crec que aquí hi ha un gran error perquè cada vegada estàs tenint més seguidors. De fet, tu, des de fa 3-4 anys, ja vas crear un segell que és Riures en Valencià, i sí, estic segura que moltes vegades amb aquests riures heu arribat a transcendir aquesta rialla i teniu un missatge molt, molt sòlid.
Bueno, és veritat que jo crec que som, bueno, com a dona també, que s'ha dedicat a això, al final, pues, he estat envoltada d'un món supermasculí, m'ha costat més que els meus companys tindre un lloc. Tot això no és res nou, ja ho sabem, no? Llavors, d'alguna manera, com senyora representante de les minories, que ja mira, també quina minoria som, però bueno, ja sabem el tracte que tenim les dones, d'alguna manera es genera una espècie de... Jo he necessitat com un crear una tribu i no ser jo sola, no? Vull dir, jo, lluny de voler, no tindre competència, al contrari, he intentat tindre més dones al meu costat, perquè jo era durant molt de temps he sigut l'única dona...
És un còmica. Món molt masculí, no?, el món dels còmics,
és mentida. I després en València també tenim esta cosa de la nostra realitat lingüística, que bueno, jo crec que en Catalunya no sé fins a quin punt... Clar, com passen aquestes coses de Vox, així, en esta terreta, uh-huh. Pues de repente penseu, aquesta gent no està bé. I hi ha tota una València Nord que és molt xula, que és molt autèntica i que està molt lluny dels pensaments de dreta i ultradreta, que tenim molta estima per la cultura, per la llengua, però què passa? Dones en valencià n'hi havia molt poques, per no dir-te cap, i d'alguna manera jo vaig començar a fer un setgell en el que sobretot hi ha l'espai per a les dones, i hem estat portant 3-4 anys generant un munt de noms que no es coneixien perquè no tenien espai i que a poc a poc han anat veient que elles també podien ser còmiques i podien dedicar-se a això i podien... I després, pues, bueno, una vegada obri, és veritat que tenim un setgell, jo vos convido que busqueu en xarxes Riures en Valencià, perquè a banda de mi trobareu humor LGTBI, dos travestis que tenim que són absolutament meravelloses, gent del col·lectiu que no trobava un lloc on treballar, i on treballar en valencià. És que, Marga, és que en Noemí, jo agafo totes les lluites, filla meua, les tinc portant de totes darrere.
Algú ha de fer, i molta gent t'ho agrairà i t'ho agraïm. Perquè no sé si en aquest moment, si algú volgués veure espectacles teus del col·lectiu Riures en Valencià, a on hauria d'anar? Ha de venir aquí a València?
Mira, nosaltres a València fem una jam de comèdia, ara hem parat per l'estiu, però a l'octubre suposa que reprendrem, i fem una jam de comèdia, que és una cosa que ara les jams, no? Els open mics i tot això està mm-hmm. molt de moda, i fem una jam cada dues setmanes. De manera que és un espai super segur on pues, no has d'explicar que treballes en valencià, no has d'explicar si eres gay o no, bueno, espais segurs. Mm-hmm. I la veritat és que estem generant moltíssima gent, molts seguidors...
Jo crec que aquest estiu el màxim de prop que t'hem vist ha sigut Benicarló, seria?
Sí, vaig estar en Benicarló, és veritat, mm-hmm. sí, a finals de l'agost ja. Mira, al novembre estaré per Catalunya.
Home, doncs això és el que volíem sentir. Això és el que volíem sentir.
Sí, al novembre estaré en Girona. Bueno, hi ha una associació que ja fa temps que em buscava, que fan compte amb activitats culturals i tal, i es vaig dir, al novembre hi havia un forat ahir i vaig dir, aquesta l'agafe. Així que faig una crida. Tinc el divendres, un divendres de novembre el tinc ocupat, però ja que faig el viatge, jo estic oberta a fer-me una mini gira internacional.
Home, des d'aquí fem la crida, si us plau, tots els teatres de Catalunya que li donin lloc i li donin veu a la Maria, perquè estem encantats de riure d'aquesta manera tan sana i amb la nostra llengua, perquè és que és, jo crec que riure amb la teva pròpia llengua, llengües minoritàries, ajuden molt més que potser moltes altres coses i altres estratègies que es puguin fer.
Em sembla superinteressant, perquè crec que, a més, quan parlem de comèdia, si anem concretament a l'estàndard, no, al monòleg pur i dur, crec que ni tan sols en Catalunya... Això, uh-huh. jo he treballat amb molts companys catalans i no treballaven en català, uh-huh. Perquè es donava per fet que el monòleg era una cosa com en castellà, tot i ser en Catalunya, no? I crec que ara això, amb tota aquesta remesa de gent jove, bueno, Charlie Pease i
el Marc Serrat, no?, i el Guillem, que també està sempre ahí a RAC1. No sé, crec que hi ha tota una remesa de gent que està fent del català la llengua també per a l'estàndard. I ahir, això, no sé, me sent que ahir molt... Em sembla molt guai, estic molt contenta perquè crec que esta cosa d'arribar a més gent en castellà no és veritat. No. Hi ha tota una comunitat que demanda que la comèdia la fem en la nostra llengua, que és com vivim, no?
T'he de dir que des d'aquí, des de la primera pedra, seguim amb la secció de Treu la Llengua molta gent, influencers en català, sí, que, escolta'm, ho estan petant i ho estan fent exclusivament amb la pròpia llengua. I també a València teniu grans personatges.
Aquí tenim a Cabra. Clar, aquí a Cabra Fotuda, que
és un tio superjove. L'hem entrevistat també.
És veritat. Cabra Fotuda també està amb nosaltres. En aquest geire...
Per tant, no tenim excusa. Seguidors de la primera pedra, escolteu i seguiu Riure's en Valencià i també a la Maria Juan Donat, que és aquesta humorista amb la que estem parlant ara i que tantes ganes tenim de veure actuar. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer.
Et citem aquí, no deixis d'escoltar-nos i nosaltres et seguirem.
Ens trobem pronte. Un beset molt gran.
Un beset. Igualment. Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
laprimerapedra@raku.cat
Joan Maria Morros, sèrie televisiva.
Què tal?
Doncs amb molts de deures que ens han quedat aquest estiu, perquè no ens hem vist i ahir ens vam retrobar, però molt contents de tornar a començar a mirar plataformes de sèries, perquè t'he de dir que jo aquest estiu n'he mirat poques de sèries.
Sí?
Sí.
Jo tampoc no n'he mirat tantes com en principi tenia previst, eh?
Vaig acabar de mirar Outlander, la nova temporada... Això és un clàssic.
Sí.
I he començat a mirar Physical, que també, bé, ja en parlarem un dia, però ja em diràs
aquesta
tu també.
Aquesta vols que me l'apunto jo,
sí,
doncs.
Sí, aquesta te l'has d'apuntar tu.
Molt bé.
I ara em portes dues que, mira, no les he
vist. Que no les has vist. A veure, una es va acabar el mes de juny, la segona temporada, per tant ja tenim dues temporades, 20 capítols en total, i a més han anunciat ja que, com que els he funcionat també, que tenen una tercera encarregada, per tant, hem d'esperar que hi hagi 10 capítols més, que suposo que arribaran l'any que ve. I l'altra és una sèrie que és, a dir, és capítol 1, capítol 7, i s'ha acabat la història. Si et sembla, comencem per la que dura més, que és From.
Hey!
Must've got knocked down in a storm or something.
It's a pretty selective storm.
What are they doing?
A veure, imaginem-nos la situació. Això és una família, el pare, la mare, la nena i el nen, que se'n van de vacances amb una motorhome, val? I agafen una carretera i troben un arbre que ha caigut i que els barra el pas. A partir d'aquí aconsegueixen, és a dir, han de refer el camí i entren en un poble. En un poble on troben que hi ha moltes coses destrossades, cotxes abandonats, és un poble com si hagués acabat de sortir d'una situació de guerra. Demanen per tornar a la carretera principal i aleshores més o menys intenten fer-ho i tornen a entrar al poble. Miren de marxar i tornen a entrar al poble i van entrant cada vegada en una espiral de nervis en plan, què és el que ens està passant? El que ens està passant és que han entrat en una mena de bucle i que no poden sortir d'aquell poble. És com si la carretera fos...
Com si fos circular.
Com si la carretera...
Que només anés a parallar.
Sí, només anés a parallar. Total, que com que s'acosta la nit, els diuen, hauríeu de sortir del cotxe i anar a una casa, perquè la nit aquí és molt perillós i podeu morir.
Caram.
Perquè surten... a veure, surten una mena de zombis...
Oi, quina paranoia, no sé si m'agradaria gaire a mi.
Espera't una mica.
A veure, va.
I els homes aquests, és a dir, si troben una personeta així viva, se la vengen. Saps? I que després no la recuperem, aquesta personeta. I aleshores, clar, i els hi van explicant de mica en mica, heu entrat en una cosa que no sabem què és, no es pot marxar d'aquest poble, us heu de quedar a viure aquí per sempre més. Perquè no es pot sortir, perquè si surts, tornes a entrar. És a dir, és igual que surtis pel nord com pel sud. Tornes a venir sempre per aquell mateix poble. I aleshores veiem aquestes quatre persones de la mateixa família com es van integrant en aquest poble on hi ha un xèrif que aquí el recordarem perquè és el Harold Perrineau, que era el Michael de Lost, i després hi ha una senyora que s'encarrega de la casa que hi ha sobre una muntanya, que aquí, diguem-ne, que hi ha una vida una miqueta més, sense tantes regles, més joves, però tot és això, a la que el sol se'n va, tots a casa, protegits a més per una pedra, tot absolutament tancat, perquè si obres la porta, diguem-ne que aquests zombis tenen un encant especial que truquen a la finestra i aleshores tu pots estar en aquesta, saps, et pot fer com més o menys gràcia, els acabes obrint i se'n mengen, tal qual, i t'acabes matant.
Però una cosa,
la primera temporada està bé.
Els zombis els reconeixes o no?
Sí,
o
perquè sempre estan rient. És dir, saps aquest somriure diabòlic?
Ah, vale,
diabòlic. I a més, clar, surten de nit i van com volar a poc a poc, saps? Però se't van acostant. La primera temporada molt bé. La segona, una vegada tens els personatges nous, dius, acaba sent tot el mateix, el dia a dia, etc. El que passa que al final acaba d'una manera que...
És que tens ganes de més.
No, ara vull saber què passa. És a dir, per què passa l'última escena? Doncs aleshores es farà la tercera temporada. L'HBO, dues temporades de 20 capítols, renovada per una tercera. I l'altra, a veure, continuem patint. With any remaining passengers for flight KA29, please make their way. A veure, diguem-ne que és molt adequada per veure sobretot a l'estiu, si te'n vas de viatge.
I has d'agafar un avió.
Exacte. Aquest és un avió que surt de Dubai, se'n va cap a Londres, 7 hores de vol, 7 capítols, més o menys uns 3 quarts d'hora, i què passa? Que tan bon punt s'han enlairat de Dubai, segresten l'avió.
Sí, aquesta sí que l'he vist.
Val? Aquí el personatge principal és l'Idris Elba, que és el coneixem, sobretot per Luther. I què passa? Ell és un negociador, per tant, intentarà fer alguna cosa per evitar que passi que se pugui solucionar aquest segrest. No està malament, jo vaig llegir crítiques que deien que l'Idris Elba no ha fet res de bo des de Luther, i encara, home, em sembla que tampoc, no tant.
Molt mal, te'l creus, el que passa és que
sí,
que
sí.
Potser no és el seu gran paper.
No.
No ho és.
En principi no sembla que hagi de guanyar cap premi per la interpretació del personatge.
Però l'argument està molt bé, el guió està molt bé i t'enganxa.
Jo crec que sí.
Sí, la podem
recordar. I ara no ho direm, això, el per què. Però el capítol... És a dir, i també hi ha una miqueta de sang i fetge, eh?
Sí.
El capítol 7, tela.
Sí.
Perquè, a més, com que...
No diguis res, eh?
No. Però com que aquest estiu, diguem-ne que jo vaig anar a Londres, vaig pensar...
Ah, clar.
Tela.
Sí. No, fa iullo.
Però vaja. En qualsevol cas, això, Hijack, que seqüestra en l'aire, a Apple TV, una temporada, 7 capítols, i ja està.
Molt bé.
I si has d'agafar un avió demà,
no, la miraré
potser
aquesta.
Que no.
No. Bueno, ja l'he vista.
No, tu ja l'has vista.
Però recomanem a la gent que hagi d'agafar un avió que no la miri
abans. Quan hagin aterrat.
Exacte. Quan torneu de l'avió, llavors la mireu.
Sí.
Molt bé. Ens veiem la setmana que ve.
Que vagi bé.
Adéu-siau. Ai, que bé aquesta sintonia, Isabel.
Hola.
Que bé que seguiràs aquí amb nosaltres els diumenges.
Gràcies. Gràcies a tu.
Posant-nos musiqueta.
Gràcies a tu.
No, gràcies a tu.
No, Noé. Gràcies a tu. Gràcies a la Noé.
A la Noé.
Gràcies a tu.
I a la Isabel.
No.
A la Vini.
Exacte, però gràcies a tu, perquè tu em deixes que jo estigui aquí asseguda amb tu, mirant-te, mirando-te a los ojos i per seguir la secció.
I no cantant-me, perquè ho deixes per uns altres.
Ah, no, jo no canto, perquè si no...
Mira,
exacte. Pot haver-hi un altabaix.
Sí. Aquí el Dani ha estat fi, el Dani.
Molt bonic, m'agrada.
Però què? Què ens portaràs aquesta temporada?
Doncs mira, et faig un canvi, si em permets.
A veure, i tant.
La confiança fa fàstic i t'ho canvio perquè ve de gust i perquè farem un fan play també, evidentment, amb música, amb molta música, però m'ho he fet venir d'una altra manera. A veure què et sembla,
perquè,
jo t'ho explico.
Ara estava pensant, potser els oients no se n'han adonat, però jo crec que sí,
el
que
què?
La Isabel l'han fitxada al Bona RAC1 i que qui vulgui la pot seguir.
Sí, ai, gràcies.
Està molt bé.
Gràcies, sí. Amb les teves versions, mira on soc ara.
Exacte. Eh? A pocs minuts de les 8 sentireu una versió
gràcies.
Que portarà la Isabel,
exacte.
I que segur que us farà començar el dia de molt bon humor.
Moltes gràcies,
i
guapa.
I el dissabte també.
Sí.
Ai, el diumenge també,
sí,
perquè clar, estarà aquí amb nosaltres.
Exacte. Però jo aquest cop volia fer un canvi i he pensat, dic, va, a veure què li sembla a la Noé. Mira, Hi ha una plataforma que és hipermega coneguda per tothom, i donaré el nom perquè no cal tampoc, que es diu Spotify.
Què diu
de... Que tothom que la té, té una, diguem com una casella que posa descobriment setmanal. I cada setmana, segons el que tu escoltes i segons l'estil, la música que tu durant X temps escoltes, ell o ella et fa com una llista de X temes, d'acord? Llavors jo d'aquell llistat, jo te'n triaré un que per mi és un descobriment setmanal meu, però que jo també vull que la gent el descobreixi. I d'altra banda, un, diguem, solista, grup, banda, que jo crec que ja està prou descoberta, que també faria gràcia que la gent digués, ostres, sí, és veritat,
sí, aquest és molt bo, aquest és
molt
bo.
Sí, sí, o no m'agrada gens, però que bé que sona, eh? O al revés, eh? I jo vull, aquest any, enguany, fer la secció, doncs fem un Fem Play igual, però amb descobriment setmanal de música.
Doncs fantàstic, i per tant, avui començaràs ja descobrint-nos alguna
cosa,
no?
Sí, jo et porto avui un grup que, si vols, tirem la cançó, fem el Fem Play, i després et dic qui són.
Vinga, va.
Vinga, endavant.
Funky, no?
Home, com diu el tema, no,
és que no esperava menys a tu, això, Isabel.
Segueix movent-te.
Sí, sí.
Què hem de fer?
Moure'ns.
Moure'ns. Va, seguim-nos movent i ja t'explico qui són.
Va. Sona una mica com els Fixis, tu.
Ai, aquest falset, com t'agrada,
Sí,
jo ho sabia.
M'agrada.
Què?
Qui són?
Doncs vinga, qui són? És un col·lectiu musical britànic de música electrònica, rhythm and blues, soul, funk, format i fundat a Londres. Es fan dir Jungle. Ei, Jungle.
Molt bé,
Jungle, oi, sí. El tema és del 2021 del disc Loving in Stereo. A mi, el senyor o senyora Spotify m'ha dit, escolta-te-la, i he pensat, uala, això va per mi, és a dir, és funky, solo la vena, que saps que a mi va, me pone, m'encanta, eh? I no puc evitar, eh? Què et sembla?
Em sembla molt bona,
et sembla xula?
Molt.
Doncs
molt,
aquest
molt,
és el meu descobriment setmanal per tots vosaltres.
Doncs mira, jo crec que l'inclourem a la nostra llista de Spotify.
Perfecte. I com per tancar la secció, diguem que et porto un grup que en el seu moment van tenir bastant, cap allà el 2001 van treure un disc que es deia, si no recordo malament, Date by Chocolate. És un grup també molt funky, molt soul, que en el seu moment, ja et dic, van tenir bastant de ressò, que avui que fem el Fem Play i et diré qui són.
Va, doncs provem-ho.
Vinga. Back to the dewdrop.
És inspirador, aquest grup.
Són The Fuzz. Us en recordeu, The Fuzz?
Sí. Bueno,
són de l'any 97. Van començar el 2001 amb molts CDs. Encara en tenen d'àlbums, eh? Però jo he volgut triar aquesta cançó que es diu Jazz Music, que és una de les més conegudes d'ells, de l'àlbum del 2003, Good Dogs, tot junt. Good Dogs, tot junt. Fundada a Alemanya. Són bastants, són 5 o 6... I és un grup que en el seu moment van tenir molt de rotllo, perquè també per aquella època, el 2001, es feia molt això de listening, el rotllo aquest de música ambient, música d'ascensor.
Sí, exacte.
Va passar com una època que tot era chill out, aquest chill out així una mica més amb aquest estil més xulo, de cop i volta, pum, es talla, ells han seguit fent cosetes, evidentment, i he pensat, dic, home, no em recorda Jungle, però té un estil jungle,
sí,
i he pensat,
sí, sí.
Dic, va, posa'ls, perquè també és un grup que en el seu moment a mi m'han agradat moltíssim, no fan nosa, t'acompanyen, els pots posar en una festa, a casa, en el cotxe, amb la família, sí, sí, amb els amics, i he pensat, va, tornem-los a posar a la ràdio, a veure què...
Doncs ens ha agradat recuperar-los.
Si la gent se'n recorda
sí.
o no.
D-Fast.
D-P-H-A-Z-Z. D-Fast.
Exacte. Sí, exacte. Doncs mira, també recuperats. I
sí, són com un còctel així
bé,
musical d'estils barrejadets.
Sí,
eh?
Sí, 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 hem començat molt bé. Ens agrada molt.
Isabel. Ah, gràcies,
sí,
perfecte.
Sí, que vagi donant i jo encantats.
Doncs així serà la secció.
Doncs mira, així deixem que acabi avui, sí, també. Per sí. tant, que tinguis molt bona setmana, Isabel.
Igualment.
I als nostres oients igual. Adéu-siau.
Adéu.
Yeah.